Pues 25 minuts i arribarem a les 8 de la vesprada. És moment de parlar de història, no? De història que es porta a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Història perquè estan a punt o a portes de celebrar 50 aniversari i això està clar que no se fa tots els dies, no? Joan Navarro, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Miguel.
Bueno, sí. Ja hem alçat un poc el teló de lo que va suposar este magnífic event.
En ello estem. La veritat que estem ahí acabant de preparar els últims detalls i, bueno, avui és ja el primer dia que anem a dedicar-nos a parlar de l'event i a donar-li ja una miqueta més del protagonisme que se mereix.
Protagonisme del que, bueno, ja mos has recordat diverses vegades de que hi ha que fer participa moltíssima gent, no? Perquè està clar que en 50 anys d'història ahir haurà passat, no sé si ho hauràs calculat, però a nivell de presidents, a nivell de tècnics, a nivell de jugadors, un poc de tots, molts datos són els que tindreu que intentar buscar.
Sí. No? A veure, a nivell de presidents, la veritat és que no n'han passat massa, perquè realment hi ha 7 presidents fins al dia d'avui, bueno, i per circumstàncies jo el que faig 8, i la veritat que molts d'ells molt longevos en quant als anys que han estat. Ara parlarem dels primers presidents, des de Pasqual Sebastià, però bueno, sí, hi ha hagut presidents de 14, 15 anys, 16 anys, i després presidents de menys temps, evidentment. Jugadors, incalculable, vamos, han passat moltíssims jugadors, sèniors, júniors, xiquets, han passat, és que no és calculable el número, però si contarem un centenar com de mitja per 50 anys, pues imagina't el número de jugadors que han passat per ací, no? Moltíssima gent. I això, la veritat que ha sigut un club de referència durant molts anys i esperem que ho siga ara i que dia a dia pues vagi creixent aquest protagonisme.
Mos has portat dos convidats, diríem, d'excepció, no? Pràcticament sí, tota la vida sí, han viscut aquest bàsquet.
A veure, gent que són història viva del bàsquet de Vila-real. Avui han vingut dos, però un altre dia vindran uns altres dos, i és que no vinguen així per qüestions d'espai i temps, pues estaran en la taula rodona. Avui ens acompanya Manolo Robert com a un dels primers jugadors d'aquell club, i jugador i entrenador de club, i participa en el primer ascens del club a segona divisió. I ens acompanya també Pasqual Colàs, que ha sigut fundador del Club Baloncesto Penya la Merla, a més de tot el que ha tingut en relació i continua tenint en les 24 hores de bàsquet que es juguen així cada any, que crec que són més de 40 edicions, no? I això, i a més president en aquell moment que en el moment que se fusionen els dos clubs, el Club Baloncesto Vila-real i el Club Bàsquet Penya la Merla, va ser el president d'aquests anys endavant. O sigui, crec que en total va ser vora 16 anys president entre un club i un altre.
Per què comencem? Per el jugador o per el president?
Pues jo crec que si...
També ha de ser jugador.
Tan apenes.
No sé, jo crec que podem fer una miqueta de tot, no? Es començar sí. Des dels orígens del club i anar pues, contant alguna anècdota, i que Colas també ens conta una miqueta de com naix un club, com se fusionen els clubs i com va ser aquesta experiència seva en el món del bàsquet i per aquestes coses. Doncs
pues comencem per Manolo, a veure què recorda d'aquella època, perquè vas començar com a jugador?
Sí. Bueno, el club comença el 69, que és quan se funda, i jo comencé a les poques temporades, tres temporades en categoria juvenil. Jo pràcticament puc dir que vaig començar en el pavelló Campió Llorenç en aquesta època. El club va començar tres o quatre temporades antes i en lliga provincial. A partir del Campió Llorenç ja se va jugar en una tercera divisió, que en aquells temps una tercera divisió era un territori més ampli, els equips estaven més espaciats, no n'hi havia una concentració tan gran. Per exemple, pues, quan jo comencé en júnior, que anava en el primer equip, jugaven en el grup català. El grup català era tot equips de Barcelona, Tarragona i Girona. I sa època va ser uns començaments, pues, la veritat que va estar molt bé, perquè va marcar molt el que va ser després la meva trajectòria com a jugador. Era un nivell més alt en tots els aspectes, i va ser una prova bona per després poder intentar competir sempre a un nivell el més alt possible. Nosaltres vam tindre la sort en la temporada 80-81 de ser campions de la Lliga de Tercera, ja la Lliga Valenciana, però era una lliga que no n'hi havia subgrupos com després se va fer, sinó que eren grupos que ocupaven pues, no només la Comunitat Valenciana, no l'equivalent a lo que és avui la primera divisió autonòmica, sinó bastant més, perquè avui la primera autonòmica és València, Castelló i Alacant, i en aquells moments nosaltres competíem en sí, els tres de la comunitat, entonces, però arribàvem hasta Albacete, Terol, Múrcia, en fi, que sempre era un espai molt més gran que ara.
En aquella època les inquietuds del bàsquet per què era? Perquè degué de ser un grup d'amics que degueren decidir començar a jugar a bàsquet, perquè veieu bàsquet, per què, Manolo?
Bueno, jo puc dir el meu cas. El meu cas era perquè en la tele feien bàsquet. Entonces jo veia el Madrid o el Joventut, el Juventud de Badalona, que seria. Pues això va despertar en mi un poc i sa afició. I l'altre era que tenia prop el col·legi Carmelites, on hi havia interns, on ixos interns, en hores fora de classe. Jo no anava al col·legi Carmelites, però anava allí a jugar en ells en hores fora de classe. I aquests dos van ser els meus aspectes primordials. Lo de més era tot per iniciativa pròpia del xiquet, per dir-ho així. Els pares no apuntaven com ara a una activitat esportiva en uns dies determinats, sinó que era un inici d'activitat lliure i també algo molt significatiu, que és un inici més tardío. No començàvem com ara en Alivín. Sí, n'hi havia minibàsquet i tal, però no era un minibàsquet de competició. Quan nosaltres començàvem a competir era en juvenils, que se podia dir. I ho fem també per mig de competició escolar, per mig de l'institut, una competició que servia d'inici per l'any siguient o la temporada següent poder competir ja en el Vila-real, en el Club Baloncesto Vila-real, que se deia entonces, que començaven, era pràcticament equip masculí sènior i femení, i després n'hi havia un juvenil o l'equivalent a un júnior, i en xiques no crec que existira tampoc ese equip de formació, no? De base. Era molt limitat el que era la base.
Entenc que seria tot gent del poble.
Bueno, la pregunta sí, és curiosa. Mira, quan el Vila-real alcança un nivell, el nivell més alt que s'ha alcançat era quan, per raons econòmiques, deportives, per lo que siga, en Castelló no existien clubs federats. El Castelló Castàlia, que era un equip de referència antes, desapareix. I què ocorreix? Que els jugadors sèniors i després inclús els jugadors de formació que anaven així de Castelló van aterrissar així. I això pues, mos va donar un nivell que la nivell. Gent del poble pues, no s'hagués pogut adquirir tan pront.
I en el teu cas, com arribes al bàsquet?
Bé, m'ha vingut al pensament ara quan estava dient Manolo que crec que la fecha de fundació del Club Baloncesto Vila-real com a federat és l'any 69, 1969. Recorde que també aquest any en les escoles se va fer una espècie de lliga interna escolar, i una de les fotos que s'ha ficat al cartell és una foto meva, estic jo com a jugador de Concepción Arenal, i recorde pues, que se va fer una espècie de competició interna escolar. O sigui, que el club ja des dels seus inicis ja té esta visió de futur, de crear, diguem, cantera, crear interès, etc, etc. En este cas concret, l'altre vessant, que seria la penya de la Merla, també té la seva curiositat inicial. N'hi ha que remuntamos a l'any 1979, al setembre de 1979, per una sèrie de circumstàncies no previstes, n'hi ha una eclosió festera increïble. També n'hi ha que ficar-se en el context de l'època. Com aquell que diu, dos persones al mig del carrer en una reunió il·legal, la policia podia detindre, la Guàrdia Civil, etc, etc. Ara sona un poc cachondeo, per no dir una altra cosa, però en aquells moments tal. Entonces, aquella reivindicació del món de la festa d'ocupar el carrer, pues, junen moltíssimes altres coses socioeconòmiques, sociopolítiques del moment, etc, etc, fa que se produisca aquesta eclosió. Se formen 22 penyes pioneres que ben seguida formen la comissió de penya, etc, etc. I a l'any següent hi ha moltes inquietuds a través del món penyístic, del món fester, es comencen a realitzar-se. Per mi, jo soc un enamorat de la penya Morapio perquè crea una lliga local de futbito.
Sí.
Quan lo de futbito mos sonava a xino. Jo sempre dic que el futbol sala nacional de tot l'estat espanyol li deu de fer algun dia un reconeixement, un homenatge a una penya festera de Vila-real que es diu la penya Morapio, perquè és un dels orígens del futbol sala a nivell de tot l'estat espanyol, i no estic exagerant. Podria contar moltes coses que crec que ara no és el moment. A partir d'aquest moment, aquest món fester també veu que, en aquest cas, la cultura, la gastronomia, l'esport, pues, n'hi havia ahí molt de camp per explorar. I resumint, jo soc membre fundador de la Penya de la Merla, i l'any 1981 havíem vist que l'any anterior s'havia creat les 24 hores de futbol sala, de futbito. L'any 1980, pues, en el 81, la Penya de la Merla se mos ocorris, entre cometes, clar, n'hi havia gent del sí. Bàsquet, Pascual Gavaldà, José Pascual de Suara, etc. I creem les 24 hores de bàsquet. Crec que llevant d'unes que se fan a Catalunya, no hem trobat ningunes que 40 anys després continuen fent-se de forma ininterrompuda. Això és el germen de que aquells membres de la Penya de la Merla, pues, es comencen a menjar-se dins del món del bàsquet. Alguns no ja portaven un munt d'anys al món del bàsquet. Pascual Gavaldà sí. Va ser l'entrenador.
Ja,
Pascual a Suara, ell sobretot va descobrir el bàsquet a part d'esta lliga local, que, com digui, escolar, pues, en la Universitat Laboral de Tarragona, etc. A partir d'ahí, sí, això és l'any 81. L'any 1986, la Penya de la Merla, quatre veteranos i quatre xiquets que, entre cometes, no tenien nivell per jugar en el Club Baloncesto Villarreal, per passar el rato, creem el Club Penya de la Merla, per jugar en la categoria provincial, que era la més baixeta, creem un cadet, perquè era obligat per la federació tindre un equip cadet,
un filial,
i a passar el rato i a disfrutar jugant al bàsquet. I què tenen a besar Vinaròs? Pues a Mone, i passarem el dia allí i dinarem langostins, etc, etc. O sigui que este és començament tan simple, pues, bueno, la cosa va anar 3 anys després, va produir el derbi local entre el Club Baloncesto Villarreal i el Club Bàsquet Penya la Merla, i a partir d'ahí, pues, la fusió, etc, etc.
I això és la segona època, diríem, del club, no? La primera, que va ser els orígens que m'ho explicava Manolo, i la segona en la que apareix la Penya la Merla, no?
Uh-huh. Així no és. La fusió se produís perquè, en aquest cas, com bé ha dit Manolo, el campió Llorenç, el pavelló campió Llorenç, Juan Bautista Llorenç, era l'única instal·lació esportiva en aquell moment, no sols pel primer equip, sinó per tots els equips, dels dos clubs. Claro, això, pues, jo recordo una reunió, el regidor de festes d'aquell moment era el que diu: senyores, algo n'hi ha que fer, perquè si no acabem tots, etc, etc. I a partir d'ahí, pues, se produeix aquella fusió. En el context de l'època també n'hi ha que dir, perquè això sempre n'hi ha que recalcar-ho, que no perdeix adesa dels directius del Club Baloncesto Villarreal, sinó que l'any 69, quan se crea, com aquell que diu, anaves, t'apuntaves i ja està, te demanaven poc més. En la nostra època ja se demanava més, i damunt nosaltres, pues, un poc adelantats de l'època, diguem, ja ens vam preocupar de crear uns estatuts, presentar-los a la federació, etc, etc. Claro, quan se produeix la fusió, documentació. Pues la documentació actualitzada, per dir-ho d'alguna manera, la tenia la Penya la Merla. Pues a partir d'aquest moment, Club Bàsquet Penya la Merla Vila-real. Diguem que els noms, els dos costats, no desapareixien, i ja està avui.
Entenc que va ser un moment clau perquè, clar, jo crec que inclús va potenciar, direm, encara, a pesar de fusionar-vos, és a dir, no ser dos clubs diferents, però va potenciar un poc el que era el camí del bàsquet, al centralitzar-ho, no?
Sí, sobretot perquè
el que eren les estructures, la composició del club, pues, millorava, perquè un dels problemes que portava en aquests moments el club Baloncesto Villarreal era la falta d'estructura tant deportiva, d'entrenadors. Uns anys antes d'això que estem parlant, els jugadors que eren de Castelló abandonen el club perquè se torna a constituir allí un club que era el Club Baloncesto Prica Castelló, que era el que després va ser Amics del Bàsquet,
l'Atlètic Bàsquet Castelló.
L'Atlètic Bàsquet Castelló, que després va desaparèixer i va a continuar Amics. En el Amics. Pues, i són aquests moments que en una trajectòria de temps pues, passen.
Sempre entenc que ha sigut amateur, no? Professional, legal i sepas...
En matisos.
Sí, en matisos.
Ha sigut,
mira,
complicat o no?
Bueno, va haver un intent...
Se va estar a punt de comprar plaça a ACB.
ACB perquè pues, estava tot agrés, que estava interessat en com se podia fer un equip pues, en un nivell superior. Però, bueno, era complicat perquè... així no n'hi havia nivell deportiu per això. I de fet el Todagrés el que fa és sponsoritzar a l'Estudiantes, crec que va ser una o dues temporades,
sí,
que era Todagrés Estudiantes. És dir, ells tenien ahí un pressupost i volien tindre i volien fer una inversió en l'aspecte deportiu, però se van tindre que anar fora. Jo com a curiositat sí que puc dir que avui veig el meu fill jugar en l'esportiu i juguen en la categoria autonòmica i tal, i ells paguen, bueno, pagaran una quota i paguen tots els xiquets que practiquen. Nosaltres no pagàvem, inclús estos anys que te comentava del grup català, i al principi se compensava el jugador. No sé si eren l'equivalent a 300 pessetes o una quantitat que se donava, o primer de forma regular per assistència a entrenaments, o després en els desplaçaments per cobrir els gastos que tu podies tindre, a pesar de que quan anàvem en el grup català pues, era tot en autobús. Era el capítol de econòmic del club en aquests anys en el tema de desplaçaments era enorme.
Però l'any que s'ascendís pues, ja n'hi ha unes jocs que se'ls dona uns diners. No crec que ningú visquera única exclusivament del bàsquet, però sí que n'hi havia una aportació econòmica.
Una compensació
també n'hi ha que tindre en compte que el pavió campió Llorenç s'amplia de gom a gom,
sí,
els dies de partit, i se cobrava entrada.
Això és el que anava a dir.
Sí.
Perquè també jo recordo que en aquella època el normal era fer-se soci,
sí.
Que a lo millor serien, no sé, 200 pessetes a lo millor el que podria costar o el que siga.
Lo que antes
i també s'enganxava gent.
Comentava José Pascual en un altre context, una altra idea de societat i de concebir l'esport, és que l'ànim, el colors del poble i el sentiment i ser que tu representaves al poble i tu anaves a veure l'equip del poble, això era molt diferent a lo que avui vas a veure bàsquet, sí, és l'equip del teu poble, però no té res que veure. Allò era uns sentiments més primitius, però molt més marcats. N'hi havia menys en Villarreal pues, podia haver ese cap de setmana pues, un partit de baloncesto i un de futbol. I hi ha espectacles dels
i un partit de futbol no l'actual,
no de l'actual,
de l'època.
Bueno, de l'època, però és que l'oferta que n'hi havia era molt limitada també. Per exemple, el Club Baloncesto Villarreal es comença en bàsquet femení, i el bàsquet femení encara era molt més exagerat el ser autèntic, el no haver res paregut de pràctica d'esport femení, i això se notava moltíssim. Feia que els jugadors pensaren a lo millor d'una altra forma. Era estar ahí era molt, molt significatiu pels que estaven.
Si vos diguera que portareu una cosa d'aquella època que va ser a l'actual bàsquet, o una que portareu del d'ara a aquella època, quines dues coses intentaríeu portar?
Una, jo, una, el que acaba de dir Manolo, aquell sentiment, aquella cosa, també donar-les per les circumstàncies del moment, el sentir que no n'hi havia la quantitat d'oferta, d'oci, anem a resumir-ho així, que avui dia existís. Pues, i aquell sentiment pues, no estaria mal d'una manera o altra
o aquelles 24 retornar-ho. Hores, no? Que era un autèntic festival. La gent estava esperant que vingui d'aquestes 24 hores perquè vivien... És que jugaven a bàsquet, o sabien jugar de bàsquet o no, però anaven a divertir-se, anaven a formar part de lo que era el bàsquet de Vila-real, i s'omplia el pavelló, igual que en futbol sala. Tot aquello, per exemple, ara costa també, no?
En la mentalitat actual és impossible. El futbol sala... el pavelló s'amplia pues, perquè en aquest cas les penyes, la penya de la Merla, jo he participat en les 24 de futbol sala, de bàsquet, lògicament de handball, van arribar a fer sexta de handball,
sí.
Avui en dia pues, de handball se van fer pocs anys, pues, un poquico perquè aquesta mentalitat que estem parlant pues, poc a poc se va perdre, però sempre n'hi havia molta gent a la grada. Però foren les 3 de l'esprà o les 3 del matí. Quan anava a jugar el meu equip, la gent d'eixa penya, d'eixa col·lectiu, anava. No feia falta sermonejar-los molt per anar. Ara eixe...
De manera natural anaven.
Sí, ara, lògicament, és molt més costós i complicat.
I tu, Manolo, què portaries d'allà que va ser o d'aquella època o d'ací que va aquella època?
Bueno, jo com ara... seguís en relació en el bàsquet, pense que els jugadors, els xiquets, les xiquetes pensen diferent a lo que la motivació no és tan forta. Sempre comentem que els mòbils, que tal, però és que l'oferta que ells tenen d'oci i d'esports inclús és molt gran. Entonces, allò era molt genuïno, molt únic, i nosaltres estàvem esperant el dia del partit o el dia de l'entrenament per anar, quan avui és algo molt més natural. Això està molt bé, està bé que el bàsquet ha evolucionat molt, ha millorat en totes les facetes d'arbitratges, de pistes, entonces te podies encontrar pistes que jugaves en pavelló, pues vale, més o menys,
però lliure que
però en Catalunya inclús jugàvem en pistes descobertes perquè eren col·legis o grups de importants, però que no tenien una instal·lació coberta.
I de rivals? Històricament heu tingut rivals d'issos de sempre que han sigut pues, un poquet de piques entre ells o nosaltres i o dos anys després el mateix,
sí, bueno,
o que continuen per exemple ara, no?
Ah, sí, i crec que José Pascual també ho ha tingut. Vila-real ha tingut sempre rivalitat en Benicarló i Vilarós, en aquestes zones. Castelló va ser, en l'època meua, va ser cap al final, no estava. I bueno, també tinc que dir que la competició al final, lo bonico és competir i els enemics saps que són en aquest moment, i després lo que fan és tindre uns amics o un record. Jo particularment recorde l'haver competit contra el Club Bàsquet Laietà, que és el club decano del
Estat espanyol,
haver competit contra el València Club de Futbol, que jugava en l'estadi Lluís Casanova a la part de darrere, lo que avui és Graderío, equipos de Múrcia o Almeria, que vaig poder competir en Almeria, i als pocs mesos me toca fer el servici militar i jugar un any allí en l'Almeria. Bueno, són coses que pense que marquen molt i és lo bonico de l'esport.
I per a tu, així un poc en la teua època?
A mi ve el pensament del Vinaròs, perquè el primer any vam jugar la final contra el Vinaròs, la final provincial, la vam perdre, i bueno, pues sempre allò se te queda. El segon any vam tornar a jugar la final contra el Campo Castelló, que és una altra forma d'esponsorització, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
I me quede en un equip d'Elx, que se diu Elique d'Elx, que en la fase d'ascens a categoria nacional pues, hubo sus más y sus menos. I en aquests partits, tant en Vila-real com en Elx, va haver prou però de tomaca dins i fora de la pista.
Imagina que el contacte s'ha perdut, no és com ara, no? En aquells clubs o en aquella gent, per exemple, no? Que a lo millor pues, està clar que en les vostres generacions de core coincidir en gent, pues, no sé, per dir, de l'Alcora, per no dir d'Almassora, que també pues, de juvenil jugàveu, després sí. En equip jugàveu...
Lo que són les associacions, els clubs, sí. Pues, s'hauran perdut perquè alguns pues, han deixat, però les persones no se perden.
Inclús estan vinculades a la millor al bàsquet, encara.
Sí, o són pares de jugadors o jugadores. Jo és una de les, també de les coses que pense que és lo que al final queda com a important. És conèixer a gent de València, a gent d'Almeria, en el meu cas, a gent de Catalunya que han jugat ahir i has tingut ese contacte anys després. No s'oblida. Si és algo que se fa com jugàvem nosaltres, era algo que marca, no se queda enseguida, no és gens fàcil.
La qüestió humana crec que sí. Té un valor molt gran. Ara també sentint a Manolo m'ha vingut al pensament un jugador que crec que inigualaria. El Castelló, quan una de les èpoques ja que va tindre cert nivell, l'empresa Taurès, el Tau, va ser sponsor del Tau Vitoria durant molts anys i lògicament el Tau era una empresa de Castelló molt forta en aquell moment i també vas començar a sponsoritzar el club de Castelló i durant molts anys dos xicuelos joves en projecció bascos venien a Castelló per foguejar-se sí. I n'han vingut uns quants que alguns s'han quedat a viure a Castelló, Carmelo, Rafa Alonso, etc. Pues apareix un xicot, Íñigo Laría, tot un personatge, ara és policia autònoma basco, i després de jugar diversos anys en Castelló, el Castelló pues, decidís no renovar-li. I recorde, i si estiu, al principi de l'estiu, toca una persona que diu que era el seu representant, nosaltres, el nostre nivell, representants dels jugadors,
no?
Allò pues, ja era... paraula major, no? I me comenta pues, la situació de Íñigo i ell no volia tornar a casa perquè així se veia molt bé, claro. I etcètera, etcètera. Li diem que econòmicament nosaltres no podíem pagar-li i així n'ha quedat la cosa. Quan hi ha prop de... has començat la pretemporada, aquell senyor torna a ficar-se en contacte i, bueno, resumint, Íñigo Laría va jugar en la Penya del Mar, en el Louis Cris, que era l'esponsor fort d'aquella època, que també n'hi hauria que agrair-li molt, Alejandro Monfort, que pot descansar, etcètera, etcètera. I Íñigo Ixany juga en la Penya del Mar. Van haver un parell de temporades, el Castelló juga a la fase d'ascens per pujar i se fue en contacte amb Íñigo per dir-li volem reforçar-nos i hem pensat en tu. Claro, ell ve i mos diu què passa esto? I encima me paguen.
Claro.
I... Íñigo, no te lo pienses dos veces. Acaba la temporada, el Castelló no puja, tornen a dir-li que no compten en ell i Íñigo se'n torna a vidre a Villarreal. I ell sempre dia que el trato humano que recibió en Villarreal no se paga con dinero. I aquesta classe de coses te quedes... Claro. No se te olviden en la vida.
El millor moment?
Bueno, vosaltres teniu prou clar...
Sí.
Nosaltres és l'ascens, la temporada de l'ascens i l'ascens a segona divisió, una segona divisió de Madrid, Cuenca, Ciudad Real i dos equips en la comunitat, en València, Llíria i València.
Els viatges es feu en bus?
Tots estos sí.
Pues serien pues, també d'AUPA, no?
Claro,
en aquella època.
El pressupost del club era elevadíssim pel moment, en millor i pico, i d'ahir n'hi havia molt, una bona part que eren autobusos i hotels perquè era tot fer nit per jugar, entonces sí que era pràcticament tots els equips jugaven en diumenge pel matí, això després també va evolucionar a dissabte per la vesprada o això, però en principi tot. I jo antes que res també volia comentar al parlar d'aquest bon moment, que ese moment i molt antes i molt després va haver una persona que va ser Pasqual Sebastià, que va ser fonamental per el manteniment del club, i després també ressaltar que anys després, quan el Vila-real, el Club Baloncesto Vila-real no seguís, és quan se forma el Vila-real Bàsquet Club, que és la part del club femení des de l'any 94 fins avui, sí, que va fer fa poc els 25 anys. I aquests dos aspectes són interessants, però en el meu cas sí que està molt clar quin és el moment àlgid, no?
I quan, com recordeu aquell ascens? Quan se forma? Quan se gesta?
Bueno, durant tota la temporada se va anar fent, se va anar aconseguint, perquè era una lliga regular i el campió pujava. Una anècdota és que l'últim partit o el penúltim partit de lliga, que era el partit clau, sí, no, antes del Carolines, nosaltres mos juguem, sí, era el penúltim, nosaltres jugàvem en Carolines en Alacant, i el nostre rival, que era el Montemar d'Alacant, jugava en Benetússer o això, en València. Què passa? No n'hi havia informació, no n'hi havia el moment,
mòbil, ni internet,
i l'únic que fa
ni res que
és que nosaltres, si guanyàvem bé, però si nosaltres perdíem i guanyava Montemar, pues pujaven ells, pujaven perquè l'última jornada jugaven en casa, era tot fàcil per ell i per nosaltres, era molt fàcil, estava sentenciat, podíem dir. Pues Pasqual Sebastià se'n va com a sofridor a veure aquell partit, i allí sofrint, i no sé les hores que li deia costar l'averiguar què havíem fet nosaltres en Carolines, en Alacant. Nosaltres allí vam guanyar, va costar molt, era una pista també que és molt curiós, era com un
bloc de pisos,
un bloc de pisos rodejat per els quatre costats, rodejat, sí, sí. I en el centre n'hi havia una pista de bàsquet, i allí van jugar molts anys, i després el Carolines després va jugar en segona divisió, bueno, van tindre, sí, allí uns anys de bàsquet. Pues allí se'n va anar Pasqual Sebastià a sofrir i a dir això, saber, va veure que va ballar el Montemar, de dir, pues això ja està clar, ells s'hauran perdut allà,
claro.
I ja està. Bueno, pues és també una anècdota bastant.
I les celebracions com eren?
Jo, en relació amb això, com a penya La Merla, quan se produís l'ascens, l'entrenador era Pasqual Gavaldà, que també havia sigut l'entrenador d'aquest primer ascens, i lògicament estàvem, hi havia gent pues, que d'una manera o altra havia viscut allò en tot el que significa, perquè moltes vegades la gent l'equiparació la fa en el futbol, no? I en bàsquet, quan arribes a aquests nivells, entre cometes, anem a dir, semiprofessionals, el salt d'una categoria a l'altra, la diferència és enorme. Enorme. El Club Baloncesto Vila-real, pues, la categoria li va vindre gran.
Sí, bueno, es va vindre gran, era una altra.
Molt entre cometes, era, claro. És desplaçaments a Madrid, gent que no vivia del bàsquet, que
de
l'Illusió que anava a treballar.
Saps? O del Madrid, claro. I no era un nivell. I després també estava una altra curiositat, que era, que això quan ho expliqué, quan ho comenté jo, me diuen, això què és? L'arbitratge neutral. L'arbitratge neutral.
Ja va que apagar-ho.
Sí, i tu te pitaven àrbits de la teua província, i la formació, el nivell de l'arbitratge, jo crec que ha estat per damunt l'augment a nivell del bàsquet. Mira que el bàsquet espanyol ha progressat, pues, en l'arbitratge igual o més, però entonces eren col·legis provincials,
guanyar,
no?
Fora de casa era molt complicat,
i perquè a tu te portaren uns àrbits d'un nivell superior i d'una altra província o federació, tu tenies que pagar. Entonces, i s'anya nosaltres, així, al campió Llorenç, mos venien tots els equips, tots, en arbitratge neutral. I vosaltres anàvem allí, a Madrid o a Cuenca i tot, en els arbitratges del nivell més baix de lo que així venien. Això se notava molt, perquè el sofrir un arbitratge que no estàs acostumbrat, no sé, la idea de passos o la idea de les faltes i tal, no era la mateixa. Això se notava molt.
I per a tu?
En arreglo això, quan vam pujar i un poc escaldats per l'experiència anterior, mos vam plantejar molt el pujar. Però una cosa és comprar la plaça al de, en el despatx, que no ho critique, però quan tu en la pista t'has guanyat el pujar de categoria, renunciar costa molt. I mos van plantejar molt seriosament i parlar en empreses, en l'Ajuntament, etc, etc, perquè sabíem que aquella gran alegria podia convertir-se després en una gran tristesa, no? Com per desgràcia ha passat més d'una vegada. Van pujar tota l'alegria, però al mateix temps sabíem la realitat. Crec que van guanyar 4 partits al llarg de tota la temporada, i quan s'acaba la temporada, pues, ja no és que baixes deportivament, sinó que d'una manera o altra, al descansar tot de forma amateur, la gent pues, se crema, se cansa, no el joc en la pista, sinó la gent en la sombra, anem a dir els directius, no? I a mi particularment sempre m'ha merescut molt de respecte tantes i tantes persones que no eixiran mai a cap lloc, i ara crec que Joan està vivint en car pròpia, i ell encara eixirà en els llibres d'història perquè és el president, és el cap visible, però tantes i tantes persones que estan ahí col·laborant i que no eixen a cap lloc. I aquestes persones, en aquests moments de tristesa, com bé tu has dit, a mi particularment sempre m'ha afectat veure a aquestes persones que dius, i ara què? No tenen il·lusió, no tenen recompensa, no tenen cap tipus de reconeixement.
Tindre una estructura en el temps és molt complicat, i el assumir un risc i no calcular-lo bé representa que no continuar ja, desaparèixer. Nosaltres hem vist molts casos de clubs que han desaparegut. Ara, per exemple, podem...
Hem desaparegut després d'arribar a un nivell...
Sí, a caure de més alt del que podien. Bueno, ara està també un exemple, que pot ser el Benicarló, que està ahí en un nivell i està pues, en un esforç terrible, me pense que per poder aguantar una divisió d'estes. Bueno, el Tau també, el poder, a pesar de que puga tindre ajudes que li asseguren, és també pues, reconèixer una labor, perquè si no, avui l'esport d'estar en uns nivells alts és algo que
l'exigència econòmica i d'infraestructura necessària a molts nivells és molt gran.
I com esteu veient ara mateix l'actualitat del club? Com esteu vivint-la? No? En quina il·lusió, en quina manera de veure com estan fent les coses, en quines valoracions, per exemple, ficaríeu, no?, el que s'està fent ara. Perquè no té res que veure, clar. La vostra època, lo de ara. O sea, tu encara estàs més o menys lligada al món del bàsquet, sí. Encara estàs veient. No?
I en el meu cas és soc pare de jugador.
I això és un altre factor molt important.
Jo ho valore perquè sé el que costa, i sé el que es costa als jovens el seguir practicant, perquè no tenen ninguna compensació econòmica ni res. És un esforç, és un sacrifici, és un compromís que assumissen, i que, bueno, pot haver moments que no se compense, perquè poden haver lesions o el grup deportivament no alcança els nivells que pensen, perquè tu jugues per competir i vols estar el més alt possible. Això no sempre se passa, i després el club també té que fer un esforç en l'aspecte organitzatiu i econòmic per poder això mantindre-ho, i que la temporada que ve, si juguen estos o juguen uns altres, que continue. És algo a més llarg plaç. Jo penso que els clubs, i això Joan pot parlar molt millor, se tenen que plantejar a fer una activitat adequada, medida i lo més àmplia possible, però per això fa falta calcular moltes coses, no enganyar-se.
I tu, Blas, com ho veus? L'actualitat del bàsquet en Vila-real?
Relacionat amb el que estàvem comentant antes, jo vaig viure dues èpoques com a president, i dos èpoques, que dos ascensors prou elevats, per dir-ho, al nivell que estàvem comentant, i després el bac corresponent, no? Entonces, quan ixa tristesa, ixe desengany no, perquè tots assumíem que teníem molts números, però d'una manera o altra fa pues, que l'any siguent la gent abandone, no crec que sigui la paraula adequada, però que d'una manera o altra ixe sobreesforç que s'ha fet pues, fa que la gent se cansi i se cremi i tal, i psicològicament fa que d'una manera o altra el cos te demani desconnectar. I jo ho he viscut inclús en primera persona, encara que el cuquet de les 24 hores d'una manera o altra fa que estigui ahí, que sigui una activitat anual de dos dies, però o sea, que per un costat desconnectat del món federal, però per un altre pues, d'una manera o altra. I ara, pues, últimament sí que vaig per una sèrie de circumstàncies, el que passa que per les circumstàncies també laborals, etcètera, etcètera, els últims anys pues, era molt, molt complicat. Insistís, me mereix molt de respecte que en totes aquestes condicionants que ve a resumir Manolo, que la joventut de Vila-real tinga ganes, en este cas, de practicar qualsevol esport, en este cas concret el bàsquet, que és el que a nosaltres mos té enamorats, chapó. No el sacrifici, però en una societat actual en tanta oferta a tots els nivells, més d'una vegada hem comentat que en les nostres èpoques, quan a un júnior l'entrenador del primer equip anava i li deia tu vindràs a entrenar algun dia en el primer equip i els partits pues, també vindràs, i resulta que havia acabat la temporada, havia anat a quasi tots els partits i havia jugat 5 minuts, i 5 minuts entre cometes de la basura, no? Dit con tot el respecte del món. I, sin embargo, ixe xicuelo més pagat que pagat. Bueno. Ara n'hi ha, crec que n'hi ha que anar en matisos, perquè a lo millor resulta que en vez d'un premi és, entre cometes, un castig de dir, claro, sí, vaig a tindre tot el cap de setmana ocupat pel tema del bàsquet, i jo, a més del bàsquet, vull fer altres coses, etc etc. Entonces, en una societat tan complicada com l'actual, que la gent, en aquest cas, continuï practicant bàsquet en tot el que això comporta d'obligació, per mi per mi el bàsquet és que crec que això, molta gent, o sea, reunir una sèrie de valors positius tan grans que simplement que un xicolo accepte jugar a bàsquet està acceptant unes regles de, ja no de joc esportiu, sinó de comportament. Humà enormes. A partir d'ahí, xico, qualsevol suport, qualsevol apoyo a que ell se pugui jugar bàsquet, sobretot a nivell de criatures, és que molt de positiu i poc de negatiu.
Jo no sé si ens deixem, bueno, segur que ens deixarem milions de coses, no? De les vivències d'aquests anys i d'esta gent,
de fet, no? Està bé que ens deixem coses, perquè així tindrem més coses que contar la propera setmana que tornem a tindre un paio de convidats més, i això és una mostra de lo que pot ser una taula rodona, que és més que segur que en l'hora i mitja eixa que tenim prevista pues, vamos, va quedar-se supercurta, perquè ara que te dones compte ara sí, no sé el rato que portarem, perquè la veritat ni m'he mirat el rellotge, però m'és igual, perquè és escoltar pues això, lo que tots hem viscut d'una manera o altra, no? O sea, ells estaven ahí, pues, quan Colas parlava de que n'hi havia aquell grup de que Club La Merla, que tots això que no arribàvem a tenir el nivell pa poder jugar en el Villarreal, jo estava en aquest grup que no tenia nivell en aquell moment.
També ho has viscut, també te'n recordes.
Sí, 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 no, a més, va haver una època que estava molt enfadat de Manolo, perquè ell va fer un equip que era, vamos, la leche i ese equipo, i a mi va dir ser tirat. No li ho perdonaré mai.
Això no parla de Manolo,
No, és broma. I
sap
que és broma, perquè, vamos, n'hi havia moltíssima gent que era molt millor que jo, i afortunadament no vaig estar ahí, per això l'equip de Gran també. Però bueno, sí, jo simplement sí que vull quedar-me en dos coses, i és el que abans ha parlat Colàs de que aquesta gent que està darrere i que no se parla mai d'ells, no? Així, evidentment, jo ho he parlat moltíssimes vegades, així, i tu eres testimoni, i tota la gent que mos escolta, que així mos tenim que oblidar dels personalismes, mos tenim que oblidar de que ho siga el president, ho siga el que siga, és a dir, o sea, nosaltres seria impensable que nosaltres poguem tirar un club d'este calat avui en dia, sense que Paco Madueño, Rafa López o Fernando López o sí. Susana Nos, jo que sé, o Flavia o Pedro, tal, és a dir, moltíssima gent, inclús els propis entrenadors que estan vivint això, una miqueta recuperant aquest esperit del que era en aquell moment, perquè sí que ha dit que els xiquets no pagaven, però els entrenadors tampoc cobraven, la majoria d'ells, per entrenar, no? I avui en dia, jo sóc el primer que reconec que les hores i hores que dediquen els xiquets que estem entrenant avui, que estan entrenant avui en dia en el club, el que se'ls arriba a pagar és que no es paga ni la gasolina per anar a portar els seus equips. O sigui,
en aquella època suposo que els entrenadors també de formació no en tindrien, seria experiència més que formació.
N'hauria que matisar. El meu fill major, que lògicament la mamà del... el bàsquet des que va néixer, l'entrenador superior i una història. Pasqual Gavaldà és entrenador superior i Pasqual és amic meu i me l'estime molt, no és un super potentat mentalment parlant, però a base de curro i matxaque se va treure el carnet d'entrenador superior. O sigui que les titulacions, jo crec que ara les autoritats federatives, i Joan, que me corregisca si estic equivocat, però no crec que faciliten que el xicuelo o la xicuela que tinga inquietuds per ficar-se a entrenar puga d'una manera o altra fer els cursillos corresponents, etc. Això sempre ha passat, però crec que avui en dia se segueix sense solucionar. Jo recordo el meu fill en 18 anys quan se va treure el bàsic a Castelló, resulta que tenia que anar dimarts i dijous, si recordar, a partir de les 7 de Pico de l'Esprà, i en dissabte de matí, tot el dissabte. Però si el xicuelo ja estava entrenant equipeix del club i tal, com en dissabte, si corris la federació,
no quadra.
O sea, donen facilitats, però ara i antes. Però les titulacions...
Sí, no, el tema dels entrenadors és un problema, perquè t'obliguen a que els entrenadors estiguin titulats, o per lo menos quan es comença la temporada que firmen un compromís com a que van a treure's la titulació durant l'any. Però què passa? Que a tots ens interessa que facin un curs d'una manera concentrada, ni en curs concentrats en Nadal o en juny. Què passa? Que aquests cursos es treuen i a les endemà estan plens perquè treuen molt poquetes places i ja n'hi ha determinades persones que saben quan van eixir i a l'hora que van eixir. Entonces, què passa? Els nostres entrenadors, per exemple, l'any passat van tindre que anar pràcticament tots els dissabtes a fer el curs d'entrenadors. Què passa? Que els xiquets juguen dissabtes per
aquí.
A la vegada que dius, bueno, pues ja que tinc que estar fent el curset, pues canvia. No, si vols canviar el partit té un cost econòmic. Chico, pues si tu m'estàs demanant que vagi a fer el curset, si no vaig a fer el curset no puc entrenar, si no puc entrenar tal, i si damunt tinc que canviar l'horari, me tens que fer pagar per això de què estem vivint, claro. No? És a dir, que sí que és cert que n'hi hauria molt que millorar des d'aquest punt de vista organitzatiu i tal. Però bueno, com tantes coses, no? Però bueno, en definitiva, jo el que vull quedar-me és en les ganes que estem trobant en molts joves d'ací de Vila-real, que tenen ganes de pegar i se passe d'entrenar i se passe de que el club tinga un futur, perquè evidentment així no anem a tornar-nos bojos en cap moment. Tenim molt clar, per experiència que hi ha hagut en Vila-real i en altres llocs hem vist, que el club no pot enfrascar-se en batalles que saps que d'antemà vas a tenir perdudes. O sea, tenim molt clar que este club és un club de formació, sobretot formació personal, formació esportiva, i que no anem a ficar en cap moment en risc i sa formació de xiquets. O sea, no anem a embarcar-nos en un projecte d'EVA o de Le Plata o de històries hipotecant un futur del club. O sea, el club porta 50 anys així, no anem a ser nosaltres els que fem res com perquè el club se'n vagi a pique per una falsa aspiració de a saber què, no? Així tenim molt clar que si arriba el dia que pugem, pujarem perquè tenim un nivell que va pujar i perquè n'hi hagi alguna empresa o alguna entitat que ens recolza i s'ascens. Però fora d'això no anem a fer més enllà del que estem fent ara, perquè creiem que el bàsquet és important per tots aquests valors que han comentat abans i perquè si volem que continuï sent-lo tenim que tindre-lo a mà. No podem permetre que desaparega un club de bàsquet en Vila-real i que els xiquets tinguin que anar-se'n a Almassora, Castelló, a Borriana, a Nules, on siga, a jugar a bàsquet, no? I aquesta opció sempre la tenen que tindre i en això estem, no? En que el club creixca i que siguem pues, dignes de la història que arrastra este club darrere.
Molt bé, doncs pues, bueno, m'ho han passat de l'hora un rato, però bueno, 50 anys jo crec que se mereixen com a mínim este ratet. Donar-vos les gràcies per la vostra part que heu contribuït a l'esport en la localitat de Vila-real i sobretot al món del bàsquet, i bueno, jo crec que Joan, vos té preparada un bon cap de setmana per a tots els que sou membres directa o indirectament de lo que és el club, i les vivències que pugueu arribar a reunir, perquè ja sabeu, això és història, i la història, si no se plasma d'alguna manera, se va oblidant poquet a poquet. I jo crec que entre tots teniu que fer un esforç important pel bàsquet de Vila-real i que aquestes coses no passen per alt.
Esa és la idea, no? Que...
Sí, ara estem... Jo sempre dic que si torna a néixer seria arxiver i tinc un munt de documentació i ara estic intentant actualitzar-la. Sempre té que haver algun motiu per intentar actualitzar, i sí, crec que n'hi ha pues, més de 3.000 fotografies, una muntona de documentació, Manolo també en té un munt, el que pugui tindre el club actualment, i crec que ficar en valor i actualitzar tota aquesta història a nivell documental també crec que també té la seva importància.
Joan, recordem que és la propera setmana.
Tenim... Sí, el cap de setmana fort és el cap de setmana del 15 al 17. Per què ixe i no un altre? Pues no n'hi ha un per què. Comentava abans Colàs que malauradament no existeixen documents de la Fundació del Club Baloncesto Vila-real. Sí que sabem per mitjà de Pasqual Sebastià com a fundador, que va ser en l'any 69, i en això ens basem. Però no sabem exactament si va ser en octubre i tal. Entonces vam triar un cap de setmana que no n'hi haguera massa problema per ahir com per fer-lo. Llavors el dia 15, que és divendres, a les 7:30 tenim la taula rodona a la Casa d'Esmundina, començarem a les 7:30 i allí mateix pues, tenim una xicoteta exposició en equipacions antigues, fotos, Manolo també està col·laborant amb Paco en elaborar un audiovisual, Colàs està encarregant de tot el tema exposició, fotos, documental, etc. Per això dic que no és un tema que jo estiga preparant res per cada setmana, sinó que és un treball en equip de tot el que estem fent. I se dia, a més, després de la taula rodona tenim un sopar de germanor en la penya La Merla, en el que jo crec que és important que tot el món vinga, no per res, sinó perquè és un punt de trobada en el que tot el món tornarem a parlar de bàsquet, recordarem aquestes anècdotes, tindrem oportunitat de potser veure gent que fa temps que no veiem, que van passar moltes hores junts, que tal, és l'excusa perfecta com per tornar a veure'ns o a veure's, no? I pretenem que siga un dia de festa gran. I després el diumenge d'aixada acabarem en la presentació dels nostres equips, des dels més xicotets, vas parlar amb Manolo, que es començaven a jugar en 14-15 anys, nosaltres es comencem a tenir xiquets des dels 3 anys, de fet este cap de setmana es comença el baby bàsquet, i no res, i es comencen des de prontes també perquè ha evolucionat molt el bàsquet, i probablement ara un xiquet que es comença a jugar als 14 o als 15
estàs a la 92.2 FM
el tema d'agarrar el nivell d'altres, no? Per això tenen que es començar a treballar des de més menut, perquè és un esport molt complet, no? Molt, de molta coordinació global, no? Bueno, pues, i seria de 7, a les 7 de la vesprà serà la presentació, i a continuació tenim un partit entre veterans i joves, farem una mescla ahí entre un equip d'ací de Vila-real, una selecció de jugadors i de jugadors veterans, i ens enfrontarem al València Bàsquet Veterans, un equiparro de veterans, no? Sí, literalment, sí. Dels millors equips d'Europa de veterans.
I tant.
I això, convidem a tot el món a que vinga a la taula, convidem a tot el món a que vinga el diumenge al partit, perquè pues això és una festa, pretenem que la gent que d'una manera o altra és que està vinculada al bàsquet en Vila-real torni a reenganxar, i que sàpiguen que tots tenim una casa comú, i és el pavelló, el de les xiques, el de les xiques, el dels xics, els xics, però és una casa comú per tots els que ens agrada el bàsquet, i tots tenim que remar perquè això continuï endavant.
Moltes gràcies, si voleu afegir alguna coseta.
Pues no, crec que està prou complet en esta horeta que hem estat, queden moltes coses, però el que comentava la Joan, lo important és tornar a poder viure, entre cometes, un poquet el nostre bàsquet, el bàsquet que han fet, i d'aquesta forma pues, també contribuir a que el bàsquet continuï en Vila-real.
Colàs?
Sí, mira, me ve ara el pensament el que havies preguntat al principi, per damunt, estos dies estan mirant, i com a club bàsquet Penya la Merla, jugadors que han arribat a jugar en el primer equip n'hi han hagut un centenar. Com a club bàsquet Vila-real, pues... encara que en aquest poc és no tan, diguem, de menjar-se la gent, però crec que també algunes persones ja han faltat, però l'homenatge que li s'ha fet l'any passat a Pasqual Sebastià crec que va demostrar que l'amor al bàsquet ja poden passar anys que no s'oblida, i persones que feia molts anys que no s'havien vist, etc., i aquest reencuentro no té preu. Pues ara també és una ocasió de tants i tants records, tants i tants sentiments, tantes i tantes vivències en esta, entre cometes, gran excusa que és celebrar aquesta circumstància. Pues des d'ací, pues, felicitar els actuals directius del club, perquè això fa amor al bàsquet.
Entonces no se tiraba de tres, ¿no?
No.
No. Bueno, en la última època que jo jugava, sí, ja, perquè estem parlant que era el 84, crec, que era, la línia era 6-25 i era terriblement lluny.
Estava molt lluny.
El baloncesto era una altra concepció, les pistes més menudes, el ritme menos elevat, la intensitat defensiva i ofensiva, però que a pesar de tot això, d'una altra forma el jugar requeria unes bones condicions físiques, perquè si no, pues, si tractaves de competir te podia passar per damunt.
Ho dic perquè tres no ho sé, però el trio que heu format, la veritat és que ha valgut la pena esta estoneta. Moltes gràcies als tres i bueno, ja anirem seguint parlant dels actes, de lo que serà aquest cap de setmana del bàsquet en Vila-real i els 50 anys i de totes aquestes vivències. Moltes gràcies als tres i bueno, la setmana que ve seguim parlant de tot el que si teniu o aneu preparant en més protagonistes. Joan?
Segur que sí.
Gràcies.
Gràcies.